Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dijous 16 d'abril sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui entrevistarem a Yolanda Maurici de la coordinadora Obrim Fronteres sobre les seves reclamacions de regularització de les persones migrades. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. El col·lectiu de persones migrades és un dels més vulnerables durant la crisi del coronavirus, no a nivell sanitari sinó social. Moltes de les persones que el formen no poden treballar degut a l'estat d'alarma com molta altra gent, però ells no poden accedir als serveis de salut pública, la prestació d'atur o als serveis socials com pot fer qualsevol persona amb una situació regularitzada. Des de la coordinadora Obrim Fronteres s'exigeix una regularització de les persones migrades que ja viuen a l'estat. A nivell local, la plataforma Acollim Cerdanyola-Ripollet en forma part i treballa per fer arribar les exigències de la coordinadora a la vila. Per parlar de tot això, tenim amb nosaltres a Yolanda Maurici, membre de la coordinadora Obrim Fronteres. Bon dia, Yolanda.
Hola, bon dia.
Què demaneu des de la coordinadora Obrim Fronteres al govern?
Des de la coordinadora Obrim Fronteres, més que demanar, estem exigint la regularització per totes les persones migrades que viuen al nostre país.
Amb això del coronavirus s'ha parlat molt de col·lectius de risc, fent referència a les persones més afectades a nivell físic per la malaltia del coronavirus, però també hi ha un col·lectiu afectat a nivell, entenc, més social, com són les persones migrades, no? o alguns refugiats fins i tot. Com viuen aquests col·lectius la crisi del coronavirus?
Bé, de fet, sabem que és el col·lectiu que està patint més. Podem parlar de fam, realment de fam, de persones que s'han quedat sense cap mena d'ingrés, ni teletreball, ni ERTE, ni atur, ni res de res. Són persones que s'anaven espavilant fent feinetes o treballant per hores o de la venda ambulant o del que fos i que s'han trobat de cop i volta sense cap ingrés i passant una necessitat tremenda.
Clar, perquè aquestes persones, entenc que vivien d'aquesta economia submergida, no? Com bé deies, d'aquest anar fent feinetes, venda ambulant, recol·lectant coses, les ajudes que s'ofereixen per part de l'Estat no les poden percebre de cap manera.
No existeixen, perquè com que no tenen documentació, no tenen ni existeixen de cara a l'Estat. No existeixen. Per tant, tots els ajuts que s'han anat anunciant els exclouen.
Vosaltres demaneu una regularització d'aquestes persones. En què consisteix aquesta regularització?
El primer que demanem és que s'apliqui l'article 127 de la pròpia llei d'estrangeria, que diu que quan hi hagi raons d'interès públic o de seguretat nacional o que és d'interès públic i social, doncs que s'han de garantir, s'ha de poder fer una regularització. Clar, nosaltres entenem que socialment és de ple dret, és de drets humans i que si no, si hem de reconstruir el país, hem de comptar amb tothom. No, aquest no deixarà nadie atrás, s'ha de materialitzar en treure a la llum doncs, tots aquests veïns i veïnes, que són els nostres veïns i les nostres veïnes al final.
Aquestes persones, reclamació la feu a nivell de tot l'estat, no a nivell purament local d'aquí de Ripollet, no sé si teniu més o menys orientativament de quantes persones poden estar afectades en aquesta situació de no regularitat?
Doncs podrien ser, es diu, unes 600.000 persones i si la demanda es fa a nivell de tot l'Estat, la coordinadora Obrim Fronteres és d'àmbit català, però quan vam treure el comunicat se'ns van sumar entitats de tot l'Estat, del País Basc, d'Andalusia, de Madrid, de València. És a dir que ara en aquest moment ja són 500 entitats, gent d'aquí Ripollet també, hi ha gent molt mobilitzada i molt maca i que està donant suport a aquesta demanda perquè és que és de justícia.
Aquí a Ripollet la plataforma Acollim Cerdanyola-Ripollet també s'hi ha sumat. Teniu o teníeu, quan vau presentar-ho, unes 500 adhesions d'organitzacions particulars. A dia d'avui tens unes dades aproximades de quanta gent s'hi ha sumat ja?
Sí, 500 són associacions i organitzacions, que de fet les companyes de Ripollet impulsen, com la que més. I no és que s'hi hagin sumat, ells ja formaven part de la coordinadora que estem impulsant tot això. I és això, unes 500 entitats i a títol personal hauran signat ara 1.600 persones, més o menys, suport. Per ahí va la cosa.
part d'aquestes persones que estan en aquest procés, que no estan regularitzades, són un col·lectiu que últimament se n'ha parlat molt, ha estat una de les paraules de moda als mitjans els últims mesos, com són els MENA. En quina situació viuen aquests menors no acompanyats?
Bé, això és una reivindicació que també van important des de fa temps. Hi ha molts joves que quan deixen d'estar en el sistema de protecció surten sense tenir el seu permís de residència i treball al dia, cosa que és incomprensible perquè han estat tutelats per la pròpia administració. Això s'ha anat resolent, però el cert és que hi ha joves de 18 a 20 anys que encara ara estan en situació de carrer i que no poden treballar. Es troben sense feina, sense accés a ajuts i sense res.
Estem parlant de gent molt jove, no? De menors, i que quan arriben als 18 anys deixen d'estar tutelats i queden, com deies, al carrer.
Queden desemparats i, clar, penses, ostres, jo les meves filles no les he fotut fora als 18 anys. Em sembla que cap de nosaltres. Els deixem en una situació de vulnerabilitat molt gran. Són nanos que han estat en el nostre sistema escolar, que han rebut educació, que formen part de la comunitat com qualsevol altra, tenen els seus amics, i els deixem absolutament desemparats. Sí, és cert que en això s'ha anat fent camí, però encara hi ha molt per fer perquè no surten tots amb permís de treball com hauria de ser. Sí. I altres sectors, el sector de les cures també és brutal com està.
Que això pot ser bastant sorprenent, no? El tema d'unes persones que s'han educat aquí, han viscut aquí, han estat tutelades de menors, que quan arriben als 18 anys no tinguin aquest permís de treball.
Sí, perquè no se'ls hi tramitava d'ofici o no s'ha sigut prou diligent, o bé, per tota una sèrie de motius, però sí, això passa.
Una altra de les exigències que feu és aquest empadronament d'ofici a totes les persones que viuen al municipi per part dels ajuntaments. No sé si heu tingut resposta ja per part d'algun dels ajuntaments.
Bé, ara la campanya l'estem fent arribar als diferents ajuntaments i per això ens vam adreçar a la premsa. A veure, hi ha ajuntaments que ja estan empadronant persones que no tenen un contracte de lloguer perquè viuen de rellogades en una habitació, per exemple, que cada vegada això es dona més, o simplement perquè, bueno, estan en una situació administrativa diferent del lloguer, el seu habitatge. Llavors, l'empadronament és que, a part que és obligatori, és bàsic, perquè és la porta que et permet tenir la targeta sanitària i accedir als serveis socials. Llavors, això ho estem reclamant ja d'abans, la coordinadora ha fet molta feina en aquest sentit i no tots els municipis responen de la mateixa manera. És per això que fem aquesta demanda també a nivell d'estat per posar fi a aquest jo lo hago, però jo no, i que cadascú posi les traves que li semblin oportunes. Tothom ha d'estar empadronat.
Això de que sense l'empadronament no es té, doncs, ni la targeta sanitària ni accés a serveis socials pot voler dir que hi ha gent que està vivint aquí que no pot acudir a l'ambulatori com pugui fer qualsevol persona d'aquí amb papers.
Exacte. És a dir, a veure, si tu no tens un contracte de lloguer o no et dona permís al propietari del pis per dir que vius en allà, o hi ha mil casos, o ets una dona de fer feines interina i als senyors no els hi dona la gana empadronar-te, doncs et pots trobar amb això. Ara, per exemple, ara s'està podent fer via telemàtica, encara que no estiguis empadronat. Això sí que ha sigut una cosa que s'ha posat en marxa ara durant l'emergència. Es pot fer a través del GenCat. Però fins ara no s'ha pogut fer això de treure's la targeta.
I totes aquestes persones que ens puguin estar escoltant o bé que coneguin algú que està en una situació similar i diguin, ostres, doncs aprofitaré això mateix que acabes de comentar, no? Que ara, doncs, a través de la Generalitat ja es poden treure aquesta targeta sanitària. Com s'ha de fer? Em comentes que es fa a través del portal del GenCat.
Sí, a través del portal del GenCat, i a més ho han fet córrer i es pot trobar, i segurament a l'apartat de coronavirus està aquesta notícia, perquè és recent i també s'està fent córrer per les xarxes socials. És fàcil de localitzar. Llavors és entrar en aquest enllaç i seguint les instruccions, emplenar-lo, o bé parlar amb les companyes de Ripollet que esmentaves que estan al cas i que poden donar un cop de mà.
Una altra de les exigències que teniu és aquesta regularització amb permís de treball sense la necessitat del contracte laboral. Bé, a dia d'avui entenc que és indispensable, no?, tenir aquest contracte laboral perquè et donin el permís.
A veure, la llei d'estrangeria de l'Estat espanyol és extremadament perversa, perquè fa molta gràcia quan parlen d'il·legals, quan les persones estan complint escrupolosament la legalitat. Aquesta llei el que diu és que han de passar 3 anys sobrevivint com puguin, perquè han de demostrar 3 anys seguits d'empadronament, no se sap de què mengen, i llavors és quan poden demanar tenir un permís de treball. Però per poder optar has de presentar un contracte de treball a 8 hores. Clar, dius, quants dels nostres joves tenen accés a una oferta de treball per un any i a 8 hores, amb jornada completa? És que demanen, pràcticament demanen un impossible. Clar, així ens trobem ara com ens trobem, que no hi ha cuidadores, que no hi ha, que la gent que està fent aquestes feines no té papers i no pot accedir al mercat del treball. I la tenim en semiesclavitud.
Una altra de les posicions de feina que habitualment era ocupada per persones immigrants és el tema de tot el tema de l'acollida de fruites, els treballs al camp. Es va anunciar fa uns dies, no?, que es contractaria a menes. Abans parlàvem d'ells, es podrien fer contractacions d'aquest estil. Des de la coordinadora, quina opinió en teniu d'això?
Bé, nosaltres vam criticar aquesta mesura que va presentar el govern, perquè no dona solucions a les persones, no posa les persones en el centre, sinó només busca donar solucions als problemes de mà d'obra. Es va parlar que era una regularització i no és el cas. L'única cosa que es fa és donar accés a treballar a joves que ja estiguin en situació regular, però sense dret a treballar, que això també és una altra perversitat. És a dir, hi ha gent que té targeta de residència però no de treball, que serien aquests nanos ex-mena entre 18 i 21 anys. O bé pues, portar bueno, un jovent que tutelat i exposar-los. Per tant, ho vam criticar perquè no és cap tipus de regularització i el que fas és treure-li el pa de la boca al que ho estava fent fins ara, que també és una persona que es troba en situació irregular, per donar les molles en aquests joves per 4 dies. Vull dir, és que no té cap mena de sentit això. El que s'ha de fer és una regularització general. Això és utilitarisme, això no és respectar els drets humans.
I ara parlaves d'això del no respectar els drets humans, amb la perillositat que hi ha de que aquestes persones que es veuen ara mateix sense cap mena d'ajuda puguin tenir la impossibilitat de quedar-se a casa, no? La necessitat imperiosa d'haver de sortir per tenir algú de diners i poder sobreviure. És per això, no?, que demaneu que això es consideri com una situació d'emergència per fer aquesta regularització?
És que en aquesta situació no hi ha cap alternativa perquè aquestes persones puguin guanyar-se la vida. I a més, a part de que certament aporten a la nostra societat molt més que el fet de ser una mà d'obra. I a més, si es volgués veure des d'aquest punt de vista utilitarista, també cal dir que l'economia submergida la faries aflorar, perquè aquí hi ha molt empresari que s'està estalviant quotes a la Seguretat Social, també. Llavors, pensem que és fora bo per tothom, és que ho necessitem totes, siguem migrades o no migrades.
Però tota aquesta gent sense papers que ara demaneu la regularització, fins ara també hi havia gent que treballava, no? I tenia feina sense papers, però feia feines.
Sí, exactament. És a dir, a veure, d'alguna manera el que aquesta pandèmia ha fet aflorar és tota una economia submergida. Perquè, és clar, com que ara els treballadors al camp els han de portar amb busos escolars per complir les mesures de seguretat i tal i tal i tal, no poden contractar gent sense papers com estaven fent fins ara. I en el camp de les cures és brutal, perquè no es troba gent per anar a treballar en els centres, en les residències, en el sector de les cures? Doncs perquè la gent que està cobrint això en els domicilis i la gent que està treballant en aquest sector són gent sense papers. És a dir, a veure, no és que ara sorgeix una necessitat, perquè no, és que ja l'estava cobrint totes aquestes persones, tots aquests veïns i veïnes nostres, a més amb unes condicions deplorables, mal pagats, explotats i sense assegurar. I això, doncs, clar, això ho ha fet aflorar.
Pel que fa tant al govern català com al govern central, estem veient que pràcticament cada dia, si no cada dia, sortint en roda de premsa, anunciant noves mesures, anunciant nous decrets. Pel que fa a les mesures que s'han anat prenent fins ara, tant per part del govern central com del govern català, comentaves això de la possibilitat de fer-se la targeta de salut, hi ha algunes altres mesures que vosaltres, doncs, o bé us hagin agradat i dieu, mira, aquest és el camí, o bé les rebutgeu directament?
A veure, rebutjar no rebutges directament en tant en quant hi ha alguna persona que pugui sortir beneficiada. El que passa que sí que critiquem que això no dona solució a una problemàtica social molt més forta. No ens en sortirem si tothom no té garantida la subsistència. I en aquest tothom també estan les migrants. Llavors, creiem que són les mesures que s'han anat proposant són simplement això, utilitaristes, i a més no veiem que resolguin aquesta problemàtica social en absolut.
Ara mateix, quan estem enregistrant aquesta entrevista, ara és el dimecres a la tarda, és a dir, el dia abans de que això s'emeti per la ràdio, a 3 quarts de 7 de la tarda, i fa una estona, quan he volgut parlar amb tu, m'has dit: ostres, just ara no puc perquè estic reunida amb uns quants, bé, diputats del Congrés dels Diputats. Se'ls escolta a vosaltres i a la resta d'entitats, per part de les forces polítiques?
A veure, jo crec que estan sorpreses d'aquest clam tan unànime, exigint regularització, més amb la quantitat de racisme que corre. Però, a veure, de moment comptem amb el suport d'algunes forces polítiques que sí que han signat el nostre manifest, i és amb aquestes que ens hem reunit avui, amb les que ja d'entrada s'han compromès amb treballar cap a aquesta regularització. I acabar amb aquesta manera de fer que l'única cosa que fa és alimentar l'especulació, l'economia submergida, com estàvem comentant. Llavors, bé, de moment han signat Esquerra Republicana, ha signat EH Bildu, Catalunya en Comú, la CUP, i és amb aquestes forces que tenen diputats al Congrés que avui ens hem reunit per veure quina estratègia es podia seguir per ampliar aquest suport i per fer possible, doncs això, mesures que vagin més enllà d'una cosa puntual i conjuntural, perquè sortir-nos d'això costarà anys, no és cosa d'un o 2 dies.
Una d'aquestes formacions, Catalunya en Comú, forma part dintre de Unidas Podemos, del govern central. No sé si us han pogut comentar si des del govern central es pot ampliar aquestes mesures i acollir alguna de les vostres reivindicacions.
Bé, en aquesta reunió que havia diputats de les diferents forces, no s'ha comentat concretament això. El que sí que hem anunciat també és que ja hem fet arribar, de fet ho hem fet de forma oficial, ho hem registrat, hem fet arribar les nostres exigències al govern de l'Estat. Ja han estat registrades i bé, i que estem en espera de resposta. Llavors, evidentment, han pres nota degudament i bé, doncs estan compromès a treballar en aquesta línia, ampliar els suports per fer possible doncs, que hi hagi mesures molt més generals, molt més àmplies i molt més sòlides i serioses.
No sé si a vosaltres, i entenc que també a les altres entitats que treballeu en el mateix sentit, us fa por que ara mateix hi hagi al Congrés dels Diputats forces polítiques que són obertament contràries a la regularització de certa immigració.
Sí, bueno, por, la veritat que més que por fàstic, dic clarament per part meva. Bueno, se'ls hi pot demanar si aniran ells a collir la maduixa a Huelva, no sé, aquests senyoritos que han tingut tant vot per allà baix. A veure, sabem que hi haurà racisme, sabem que s'intentarà fer populisme, sabem que pretenen dividir-nos, però també sabem que la ciutadania no és idiota i que la gent és molt generosa i que al final tots som veïns i veïnes i sabem que la gent no s'ho creu, que és el teu veí que t'ha vingut a prendre la feina o que és el teu... No, la gent sap qui és que ens ha pres els calés, com està actuant la banca, com estan actuant les patronals i tota una altra sèrie de coses. Bé, sí, ja ho sabem, el que diran, el que venen dient habitualment. Però també els preguntarem com pensen resoldre la falta de persones per atendre els seus pares, per exemple, no? O com pensen resoldre això, no? Aquestes problemàtiques que s'estan donant per falta de gent per treballar.
Les feines aquestes de cures, moltes vegades ocupades per persones, doncs, en una situació complicada de regularització també. Com bé ens has comentat abans, Iolanda Maurici, representant de la coordinadora Obrim Fronteres, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al micròfon de Ripollet Ràdio.
A tu, moltes gràcies per donar-nos veu.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dijous. Us recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres, amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.